Bon dia, bones sensacions, tots i els entrebancs en les normes que s'han trobat els estudiants de les proves de la selectivitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Són algunes de les sensacions del primer dia d'aquesta selectivitat. L'examen de castellà ha estat el punt de partida per als 350 estudiants garrotxins i ripollesos que s'han examinat a Olot durant aquest matí. Tot i haver-se preparat i en general sortir-se'n amb les preguntes, la majoria d'alumnes creuen que les PAU d'enguany estan excessivament condicionades pels canvis fets pel departament. De seguida escoltem la veu tant d'alumnes com de professors, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars que de moment ens deixa aquest dimecres 11 de juny del 2025.
El dia en 4 minuts.
La Regió Sanitària de Girona inicia la transformació digital de l'atenció als pacients crítics amb un nou model pioner, basat en tecnologia digital i connectivitat entre hospitals, té l'objectiu de millorar la qualitat assistencial i equitat territorial. Anel Sellabona demana sumar esforços entre administracions per donar continuïtat a la Tossols Basil. Després de la suspensió de la travessia, el regidor d'Esports i Serveis Urbans d'Olot demana col·laboració especialment de l'Agència Catalana de l'Aigua. Prop de 500 alumnes participen en el projecte de Viles Florides, una iniciativa per fomentar el respecte per la natura i conscienciar sobre la sostenibilitat a través d'activitats educatives. La Garrotxa s'adhereix a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, celebrant l'augment de comunitats energètiques a la comarca. L'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa treballa en aquesta línia apostant per les energies renovables. En esports, el club tenis taula Olot incorpora Miguel Ángel Pantoja per la pròxima temporada. El palista espanyol ve d'un tercer lloc individual al Campionat d'Europa Sub-21. També parlarem de futbol base, en concret de la segona edició del torneig Orgull Taronja, que ha comptat amb la presència d'equips de quatre comarques diferents. Aquesta edició l'ha guanyada l'Atlètic Olot amb un triplet en totes les categories. I avui a la contraportada la tancarem a Santa Pau. L'Ajuntament preveu reunir diferents línies de subvenció per començar a fer millores al castell. L'objectiu, un cop comprat, és consolidar l'edifici arreglant el teulat i millorant els tancaments.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Dret Social reconeix pagaments indeguts de 167 milions d'euros en prestacions socials. Ho recull la Sindicatura de Comptes en un nou informe que identifica deficiències i manca de transparència durant 8 anys en el sistema d'ajudes socials i alerta que el control d'algunes prestacions estigui externalitzat. L'acusació pel cas de la gimcana sexual de Vilassar de Mar apunta ara tècnics municipals i l'empresa organitzadora Abogados Cristianos ampliarà la querella després que hagi declarat l'exregidora. Els usuaris del metro de Barcelona rebaixen un 5,7% a l'abril i cauen per sota dels 40 milions. Els viatgers en autobús reculen un 5,3% fins als 19,3 milions. Absol acusat d'abusar sexualment d'una dona sal fent-se passar per un altre home amb qui havia tingut relacions. L'audiència conclou que no hi ha proves dels fets i que el processat no podia saber que la víctima el confonia. A la pàgina internacional, Brussel·les exigeix tancar l'expedient sobre el Delta de Llobregat per poder tramitar la nova ampliació del Prat. El govern, AENA i la Comissió Europea es van reunir el passat 2 d'abril per parlar del projecte. I també des d'Europa es proposa rebaixar $45 al topall del preu del petroli rus per pressionar Vladimir Putin a les converses de pau. La Comissió Europea també planteja vetar les transaccions relacionades amb els gasoductes de Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. Avui preparem-nos de valent amb la calor que ens ve. Calor forta, més de 35 graus a les comarques interiors, puntualment 36 o 37. Aquesta matinada ja hem notat una pujada de temperatura a cotes altes. A la Tosa, 2.500 metres, 14 de mínima. N'hi ha hagut 12 a Ull de Ter, 11 a Núria. Són temperatures, doncs, molt altes. A Portbou, mínima 22, però hi ha hagut un moment a la matinada que han arribat a 27 graus. Anglès, mínima 20. A Olot, mínima 15, a Vic, mínima 16. Insistim, molta calor, algun núvol prim, de moment sol intens, i a la tarda una mica més de núvols prims. Al Pirineu, cap a la Cerdanya, al Ripollès, alguna gotellada, alguna tempesta entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, aproximadament. Sembla que serien ruixats bastant aïllats, no tan intensos com ahir al Berguedà amb aquelles pedregades, i bé, doncs no van arribar a les comarques gironines. I demà la temperatura baixa lleugerament, baixa un grau o dos, però farà també molta, molta calor. I també divendres la calor es mantindrà, per tant, novament màximes per sobre 33 o 35. Ara, sembla que el pic màxim de calor seria avui, aquest dimecres. Tot això també en perspectives que el cap de setmana es mantingui més aviat assolellat i amb temperatures molt altes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimecres 11 de juny de 2025, dia marcat per les bones sensacions, tot i els entrebancs en les normes que s'han trobat els estudiants de les Pau. Aquestes són les sensacions del primer dia de la selectivitat que ha arrencat aquest matí. L'examen de castellà ha estat el punt de partida per als 350 estudiants garrotxins i ripollesos que s'han examinat a Olot. Tot i haver-se preparat i en general sortir-se'n amb les preguntes, la majoria d'alumnes creuen que les Pau d'enguany estan excessivament condicionades pels canvis fets pel departament. Ha parlat tant amb alumnes com també professors el nostre company Gerard Puigdemont.
Prop de 300 alumnes de la Garrotxa i una cinquantena del Ripollès han començat aquest dimecres les proves d'accés a la universitat a l'Institut Montsecopa d'Olot. Els estudiants han trencat el gel amb l'examen de llengua castellana i literatura.
Hem entrat una mica nerviosos, però sí que és veritat que jo, personalment, quan he començat a fer l'examen ja m'he tranquil·litzat, he començat fent el que creia que era més fàcil.
Han sortit un parell de preguntes un pèl difícils, per exemple, el text ha costat bastant, després alguna de triar l'opció correcta també, bueno, amb l'opcionalitat, la poca que teníem, prou bé.
Tant el text com l'expressió escrita anava més sobre la incertidumbre, després d'escrit et demanava parlar sobre això, i el text també ens parlava sobre l'opinió i la gent que diu coses sense saber la veritat, i llavors els pares mínimos i tot això, i també no ha sortit cap tòpic, o bueno, no. Jo deixo que hi hagi aquest cap tòpic, sí que han sortit les figures retòriques també.
Molt bé, la veritat, era més fàcil del que m'esperava. És cert que sempre xarxes socials i tipus l'ambient en general que envolta les Pau ens posen una mica de pressió i nervis, però és més fàcil del que tots ens pensem.
Sí que estava molt nerviosa, sobretot al matí, però m'han donat l'examen i bueno, he començat a llegir el text i l'he entès bastant bé i crec que ha sortit bastant bé l'examen, però mai se sap. També tinc bastanta por per les faltes d'ortografia.
M'esperava una part que fos una mica més fàcil, però no ha anat del tot malament.
Sí, han hagut parts que han estat bastant més difícils del que ens esperàvem, però les coses sí que ens les han demanat més o menys com teníem pensat que ens les demanessin.
He començat per el que sí que sabia fer, deixat pel final el que em costava. Tampoc és que m'hagi anat malament, tampoc gaire bé, estic una mica així.
El text argumentatiu, sí que és veritat que el tema que et donava era una mica ampli, al principi ha costat una mica clarificar les idees. Era sobre la incertidumbre i al principi jo no sabia gaire de què havia de parlar, però al final més o menys bé.
Part nova que han posat, l'últim bloc, el bloc 4, que a mi realment, bé, com que és nou i només teníem un model d'aquest tipus de pregunta, llavors ha costat perquè el model amb el que ens ha posat tampoc era ben bé igual. Llavors el model teníem una vinyeta on posava un diàleg i nosaltres només ens han posat dues expressions concretes. Llavors aquesta part a mi ha estat poder el que m'ha costat també bastant més.
Els alumnes en general reconeixen haver-se sabut adaptar els canvis d'aquest any pel que fa a les faltes d'ortografia i també a la reducció de l'opcionalitat a l'hora de respondre a les preguntes dels exàmens. En gran part coincideixen que són massa canvis i que d'alguna manera condicionen.
I com que s'ha perdut tota aquesta opcionalitat, hem necessitat un estudi més intensiu que el dels altres anys de l'altra gent, perquè t'has de saber tot i no pots descartar res, perquè després potser t'arriba l'examen i no saps què fer.
Revisant totes les faltes d'ortografia que pogués trobar, i crec que sí que és algo que faré en general a tots els exàmens, si ja m'acostumo des del principi ja ho seguiré fent.
Una mica injust això que han fet de que un dia canvin les faltes i l'altre dia en el mateix.
I que canvin coses així amb un examen tan important, penso que no es pot fer això.
A les Pau s'hi arriba amb la feina feta de 2 anys de batxillerat i els professors tenen clar que durant aquesta setmana han de fer de suport i donar confiança als alumnes. En parlen Concepció Formatger, cap d'estudis de l'Institut Montsecopa, i Raquel Conill, coordinadora de batxillerat de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
Tranquilitat, perquè la feina ja s'ha fet i llavors és això, els nervis no puntuen, per tant mirar-ho d'encarar amb la major calma possible i ja està. Ara acompanyar-los, no? Mirar doncs, que tots... Bueno, que diríem que quan surtin que trobin almenys algun recolzament.
Sí que hi ha hagut uns canvis i s'han treballat des de les diverses matèries, però ens insistim sempre en el mateix, que argumentin, que s'expliquin, que s'ha treballat tot al llarg de l'any i que ara només és qüestió de reflectir tot aquest treball que han fet i que segur que es veurà reflectit i les notes seran molt bones.
Sí, com sigui, primer dia de la selectivitat superat, ara els estudiants ja tenen la mirada posada als següents exàmens en el camí per arribar als seus objectius universitaris.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Regió Sanitària de Girona inicia la transformació digital de l'atenció als pacients crítics amb un nou model pioner basat en tecnologia digital i connectivitat entre hospitals. Té l'objectiu de millorar la qualitat assistencial i l'equitat territorial. El projecte es desplegarà fins l'any 2027 i inclou l'ampliació de llits i l'ús del sistema crític.cat. Informa Natàlia Moreno.
La Regió Sanitària de Girona ha iniciat aquest dimarts la implantació del nou model d'atenció als pacients crítics i semicrítics que aposta per la coordinació entre centres i l'ús d'eines digitals per millorar l'atenció especialitzada arreu del territori. Incorporarà la tecnologia digital al crític.cat per facilitar la transferència d'informació entre els hospitals de referència i els del territori. El seu gerent, Jaume Heredia, explica que l'objectiu és que aquests pacients es puguin atendre més a prop de casa seva, evitant traslladar-los al Trueta o al Santa Caterina.
O sigui, l'objectiu és intentar que tots els ciutadans de la comarca gironina tinguin accés o un servei de medicina intensiva. Sabeu que en aquests moments la medicina intensiva a les nostres comarques es centralitza a l'Hospital Trueta i a l'IES, no? I el que volem és que tots els hospitals comarcals de la nostra regió doncs, tinguin accés a aquest coneixement.
En total, la nova xarxa d'unitats de semicrítics constarà de 36 llits. D'aquests, 12 seran a Calella, 8 a Figueres, 8 més a Palamós, 4 a Olot i els 4 últims al Santa Caterina. En paral·lel, a més, també es crearan 12 llits nous de crítics a l'Hospital Josep Trueta. Actualment, a les comarques gironines, el Servei de Medicina Intensiva del Trueta disposa de 18 llits per crítics i 4 per semicrítics i a la Santa Caterina de Sal, de 8 de crítics i 4 de semicrítics. D'aquesta manera, amb el nou model, a la Regió Sanitària de Girona es passarà dels 26 llits actuals per crítics a tenir-ne 38 i els 8 llits que hi ha ara per semicrítics es multiplicaran per 5, perquè sumant-los tots n'hi haurà fins a 40.
Aconseguim que aquells pacients que tinguin la necessitat d'una alta intensitat de cures que només es poden donar en un hospital de referència d'un terciarisme, doncs s'hagin de traslladar a Girona, però aquells que no els hi calgui aquesta intensitat de cures es puguin quedar en proximitat al seu hospital de referència comarcal.
El projecte inclou el sistema crític.cat, que permetrà que els professionals dels hospitals comarcals puguin atendre els pacients als seus centres amb el seguiment remot i en continu per part dels professionals de l'Hospital Josep Trueta i del metge de crítics del SEM.
Si jo tinc una patologia greu que no requereix unes tècniques que només puc fer en un tercer nivell i estic a Palamós, al darrere de la meva atenció hi ha els professionals de Palamós, però també hi ha els professionals de la UCI del Trueta. I això és el que hem d'aconseguir explicar a la ciutadania. Estaran tan ben cuidats com si estiguessin en un llit físic en el Trueta, perquè estaran en un llit de medicina intensiva a Palamós.
La regió sanitària de Girona és la primera de tot Catalunya on el nou model comença a desplegar-se. En una primera fase, el nou model s'implantarà a través d'una prova pilot entre l'Hospital de Palamós i el Trueta de Girona. A partir d'aquí, i després d'avaluar-ne els resultats, el sistema s'anirà estenent durant l'any que ve arreu de la resta d'hospitals comarcals com el de Figueres, Olot, Santa Caterina i Calella, amb l'objectiu que s'acabi de desplegar del tot el 2027.
De salut passem a parlar de medi ambient, en concret Daniel Sallamona, que ha demanat sumar esforços entre administracions per donar continuïtat a la Tossols Bacil. Després de la suspensió de la travessia, el regidor d'Esports i Serveis Urbans Olot demana col·laboració especial de l'Agència Catalana de l'Aigua. Remarca que la decisió de no fer la prova l'ha pres el Club Natació Olot i detalla que l'Ajuntament està disposat a posar tots els seus recursos possibles per solucionar aquesta problemàtica.
L'informatiu del migdia.
El Club Natació Olot ha anunciat aquesta setmana que la travessia de la Tossols Bacil no se celebrarà aquest any degut al mal estat del riu. Segons us explicàvem ahir, enguany el cabal del riu no és el problema. La principal problemàtica és l'estat de la llera del mateix i de l'interior. Unes circumstàncies que han portat al club, presidit per Gemma Soy, a suspendre l'edició d'enguany i deixar clar que s'ha de treballar per recuperar-la com més aviat millor. El regidor d'Esports i Serveis Urbans d'Olot, Daniel Sallamona, ha parlat sobre aquest fet en el programa Des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Explica que divendres passat el club li va comunicar la decisió i que des d'aquell moment l'Ajuntament està obert a treballar per obtenir els recursos possibles per millorar el riu.
El nostre compromís d'en allò que nosaltres siguem competents i amb allò que nosaltres puguem aportar per implementar les millores de l'entorn del riu que siguin necessàries per poder tornar a disputar la prova, nosaltres hi seríem. Tenim la voluntat i les ganes d'aquesta prova a celebri, les hem tingut sempre.
Sallamona ha remarcat que la competència principal del riu recau a l'Agència Catalana de l'Aigua i que en el tram urbà compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot.
La responsabilitat del riu és l'ACA. Qui té la competència del riu és l'ACA. I a la tram urbana aquesta responsabilitat és compartida i col·laborada i participada pels ajuntaments, o els ajuntaments de cada municipi. Però qui té la competència pel que fa al riu és l'ACA.
El regidor de Serveis Urbans Olot també avança que hi ha un paquet d'inversions destinat a millores al riu durant els propers anys.
Tenim previst poder fer amb un programa d'inversions un pas endavant pel que fa a les inversions en millora de la trama urbana del riu fluvial al seu pas per Olot. És una decisió que hem pres i volem reflectida els pròxims anys, en els pròxims exercicis, però si anem sols l'impacte no serà el desitjat, ni serà la velocitat que volem.
Aniol Sallamona ha demanat la suma d'esforços de les administracions responsables de l'estat del riu per evitar una nova suspensió de la Tossols Bacil.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Prop de 500 alumnes participen en el projecte de Viles Florides, una iniciativa per fomentar el respecte per la natura i alhora conscienciar sobre la sostenibilitat a través d'activitats educatives. Ens en dona més detalls l'Abril Coma.
7 escoles d'Olot han participat un any més en el projecte Viles Florides. 470 alumnes han estat partícips d'aquesta novena edició que té per objectiu principal sensibilitzar i conscienciar l'alumnat més jove sobre la importància de la sostenibilitat i l'entorn natural. Ens en parla Roger Parcerisses, responsable de promoció de Viles Florides.
El que busquem amb tot això és que ja des de ben petits coneguin la importància de les plantes, de les zones verdes, dels arbres, de les flors, perquè al final, a mesura que es vagin fent gran, vagin respectant totes les zones verdes dels pobles on viuen, en aquest cas Olot, i tinguin una consciència mediambiental més alta.
L'activitat ha combinat tallers teòrics i pràctics en què els infants han pogut formar part d'accions com el transplantament de flors i actuacions de millora dins la seva escola. El regidor de Serveis Urbans, Daniel Sallamona, ha ressaltat la bona resposta que des de l'inici ha tingut aquesta iniciativa entre l'alumnat.
La valoració és molt positiva. Cada any, de fet, aquests tallers es valoren de manera molt positiva perquè, com deia abans, és un taller molt experimental i, per tant, no només coneixen el projecte, que per molts és una descoberta i, per tant, ja prenen consciència de que com a ciutat hem fet un pas endavant de manera voluntària i determinada perquè el verd sigui important a casa nostra, sinó perquè també té aquesta vessant experimental.
Olot va ser un dels primers municipis premiats a Viles Florides i des de 2025 manté el màxim guardó. Actualment forma part del conjunt de 137 municipis reconeguts per la seva tasca de millora de l'espai urbà i verd.
Abans dels esports, la Garrotxa s'adhereix a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, celebrant l'augment de comunitats energètiques arreu de la comarca. L'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal treballa en aquesta línia, apostant per les energies renovables. El conseller comarcal de Medi Ambient, Germán Mas, destaca que cada vegada hi ha més conscienciació pel que fa a les comunitats energètiques i que es treballa perquè se segueixi així.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La Setmana Europea de l'Energia és una iniciativa de la Comissió Europea que té l'objectiu de promoure l'eficiència energètica i les energies renovables arreu de la Unió Europea. Se celebra des d'aquest dimecres i fins divendres, on s'organitzen esdeveniments i activitats arreu del territori europeu. En el cas de la setmana d'aquest 2025, té el títol de Pas a l'acció, Canviem l'energia, que proposa accions concretes en l'àmbit de la llar, la mobilitat i les comunitats energètiques. Precisament a la línia d'aquest darrer àmbit, la Garrotxa pot ja presumir de tenir diverses comunitats energètiques en funcionament. El conseller comarcal de Medi Ambient, Germán Mas, explica que cada vegada la població té més consciència sobre quins beneficis aporten les comunitats energètiques.
Posem plaques o posem dispositius per recaptar energia en un edifici i la compartim entre molta gent. No cal que tothom es posi plaques, diguem, aquest format, cadascun a casa seu, com podem crear comunitats energètiques. És molt més sostenible, és el que té futur i és cap a on la setmana aquesta hi treballa.
Municipis com Olot, la Vall d'en Bas, Besalú, les Planes d'Hostoles i Mieres ja compten amb comunitats energètiques en funcionament. Segons el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Garrotxa, Josep Martín, en un inici els tràmits burocràtics van dificultar tirar endavant les comunitats energètiques, però finalment ja donen resultats. A banda, afegeix que la propera en posar-se en funcionament serà a Sant Feliu de Pallerols.
Sí que ha costat una mica perquè els tràmits administratius i d'instal·lació en alguns municipis han estat bastant farragosos i la gent començava a quedar una mica anar esperant a veure a partir de quin dia podré veure les meves factures més econòmiques, no? Ara ja així i això ja està tirant endavant i llavors doncs d'aquí pocs dies es posarà en marxa una instal·lació a Sant Feliu de Pallerols.
L'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa està formada per una persona del mateix Consell, una de l'Institut Català de l'Energia i una de la Diputació de Girona. Per més informació sobre les comunitats energètiques de la comarca, es pot consultar al web consellenergètic.garrotxa.cat.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva parlant del Club Tenis Taula Olot, que ha incorporat a Miguel Ángel Pantoja per a la pròxima temporada. El palista espanyol ve d'un tercer lloc individual al Campionat d'Europa Sub-21. Pantoja ha de ser un dels jugadors clau per aquesta temporada a la Superdivisió, informa Aniol Puigvert.
El Club Tenis Taula Olot ja comença a preparar la pròxima temporada i des de la Junta Directiva i la Secretaria Tècnica del Club ja treballen per confeccionar una plantilla per competir al màxim nivell estatal per tercer any consecutiu. La idea és mantenir una plantilla curta d'unes 6 fitxes, igual que la temporada passada. El primer fitxatge del Club Tenis Taula Olot és Miguel Ángel Pantoja. És un jugador espanyol de gran nivell i que ha aconseguit per primera vegada una medalla de bronze al Campionat Europeu Sub-21, que s'ha celebrat fa poques setmanes a Bratislava, a Eslovàquia. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Selles, fa les primeres valoracions d'aquesta incorporació al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
Un jugador que acaba de quedar tercer a l'Europeu Sub-21, incorporant una persona amb un potencial de millora i de creixement espectacular, no? Aterrarà Olot acabats de fer els 21, bé, i pensem que és una incorporació bona. Està entrenant a Madrid, a la Blume de Madrid, juntament amb en Rafa de las Heras, vull dir, són coneguts, i a més es dona la circumstància que va jugar tota una temporada, la primera temporada de la nostra Superdivisió, el Pantoja va estar fent equip a Burgos amb en Provost.
La idea del Club Tenis Taula Olot és que Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost siguin els tres jugadors que formin la tripleta inicial, la gran majoria de partits. Tot i això, també hi haurà partits per Arnau Pons i Jaroslav Esmudenko, aquest últim quan s'acabi de recuperar de la lesió que fa uns mesos que carrega. Qui no seguirà el club és Diego Piño, que després de ser un dels protagonistes en l'ascens a Superdivisió, marxa de l'Olot. El director tècnic del club tenista l'Olot, Oriol Puigmal, ens dona alguns detalls del nou jugador del club olotí.
Llavors, molt contents amb ell. Des del primer moment que vam parlar amb ell, doncs, bueno, ens va dir que tenia altres ofertes d'aquí a Espanya també per anar a jugar aquest any, perquè ha estat jugant a Alemanya, i ara tornava aquí a Espanya a jugar, volia jugar aquí, i des del moment que nosaltres li vam fer una oferta, ell doncs, va dir que, bueno, que si li quadraven les coses, que ell estava molt content i que preferia venir aquí que a altres llocs.
El madrileny, doncs, és el primer fitxatge del conjunt garrotxí que no descarta incorporar algun altre jugador important en cas que sorgeixi l'oportunitat. Tot i això, des de la junta directiva mantenen la idea de formar una plantilla curta d'unes 6 o 7 fitxes per competir per tercera vegada consecutiva a la màxima categoria estatal del tenis taula.
I de tenis taula passem a parlar, en aquest cas, de futbol base de casa nostra. La segona edició del torneig Orgull Tarot ja ha comptat amb la presència d'equips de 4 comarques diferents. Ara en coneixerem els guanyadors i, sobretot, el seu balanç.
El futbol segueix creixent als grans clubs, però també en els més petits. És el cas de l'Atlètic Olot, que per segon any ha organitzat el torneig Orgull Taronja i que ha comptat amb la participació de 8 equips de 4 comarques diferents, com la Selva, Alt Empordà, Gironès i la Garrotxa. Aquest torneig, que se celebra per concloure la temporada dels diferents equips de la comarca i fora d'ella, té una peculiaritat, i és que l'objectiu és que els equips que venen no hagin jugat entre ells per a competir contra jugadors que no han jugat mai. Ho explica el coordinador de l'Atlètic Olot, Joel Plana.
La comarca només ha tingut la Vall d'Envàs i hem buscat que fossin equips que siguin d'altres comarques perquè com que els nens juguen a la Lliga Consell, també juguen equips de la Garrotxa i així es poden provar de jugar amb altres equips i veure altres nivells d'altres comarques de la província de Girona i crec que és més interessant perquè així no sempre juguen amb els mateixos equips i poden anar veient el nivell futbolístic d'altres comarques.
De fet, des de l'organització d'aquest campionat tenen clar que el nivell cada vegada és millor, però que la idea principal no és portar a grans equips del panorama català, sinó adaptar al nivell de tots els participants.
Bueno, treballem depenent de la funció de l'equip que tenim nosaltres. Si el nostre equip és fluixet, busquem equips fluixets perquè puguin competir. Si l'equip és fort, busquem equips forts perquè es puguin competir. I busquem que sempre sigui molt igualat i que tothom pugui guanyar el títol quan venen aquí.
Des del club destaquen la bona acollida que té el torneig Orgull Taronja. La idea és seguir consolidant-lo i poder-lo celebrar durant molts anys. A més, l'Atlètic Olot ha tingut doble premi, ja que els veterans del club també s'han proclamat campions de la Supercopa Veterana que s'ha jugat a Santa Pau durant el cap de setmana.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, l'Ajuntament de Santa Pau preveu reunir diferents línies de subvenció per començar a fer millores al castell. L'objectiu, un cop comprat, és consolidar l'edifici arreglant el teulat i millorant els tancaments. Paral·lelament, l'Ajuntament treballarà per anar definint els usos amb els quals l'alcaldessa Cris Capó ja ha treballat, posant-se en contacte amb diferents espais i equipaments museístics de la demarcació i també de la Catalunya Nord.
La contraportada.
Fa 3 setmanes que l'Ajuntament de Santa Pau anunciava la compra del Castell del Poble, un llarg camí que va començar fa anys amb un preu inicial d'1.150.000 euros i que s'ha acabat rebaixant els 300.000 pagats. Ara, però, és moment de no aturar-se i de seguir buscant finançament per començar a arreglar un castell que pràcticament cau a trossos. Abans de fer-se efectiva la compra, l'Ajuntament tenia emparaulats uns 100.000 euros per començar a arreglar la coberta. Segons l'alcaldessa Cris Capó, un cop comprat el castell ja tenen diferents vies per subvencionar-se i complir amb el primer objectiu que es marquen, consolidar el castell, parar-lo en el temps i arreglar el teulat i renovar els tancaments, una primera fase de millores que puja als 600.000 euros.
Ja hem concorregut a una subvenció abans, fins i tot, que es materialitzés la compra. Hem demanat una subvenció a la Generalitat de 200.000 euros per la coberta. També hem presentat el projecte de la coberta al PUSC, el Pla d'Obres i Serveis, i que és un dels 3 projectes que presenta Santa Pau, amb una quantitat de 100.000 euros, dels 500.000 que nosaltres rebrem. Tothom té ganes de sumar. La Generalitat també ens ha dit que hi seran. Anirem ara a Madrid també amb el 2% cultural. De fet, la setmana que ve tenim una reunió amb Cultura de la Generalitat on també hi participa Diputació, venen les tècniques de monuments.
L'altre gran objectiu, un cop comprat el castell, és definir exactament els usos que tindrà. D'entrada, des de l'Ajuntament i l'Associació Amics de Santa Pau coincideixen que ha de tenir un espai que permeti generar ingressos, així com espais per a la gent del poble. Pel que fa al Museu Memorial de les Víctimes de la Deportació, l'alcaldessa diu que ja han parlat amb altres equipaments o espais històrics pròxims perquè el castell de Santa Pau i el seu projecte pugui complementar-s'hi en un futur.
Sí que hi hem entrat en contacte des del minut 1, no?, que vam dir Santa Pau ens agradaria fer aquest espai. El Momeu ho van entendre perquè, com bé sabeu, geogràficament està en un carrer que no pot créixer, vull dir, per tant no podria assumir que seria el lloc natural, no?, de que hi residís
un projecte
tot un espai d'aquest tipus.
Sí,
que s'havia treballat també amb aquest espai transfronterer amb la maternitat d'Elna i Ribes Altes. Vull dir, hi ha un projecte amb la Catalunya Nord, no? Hi ha el govern francès i el català per poder tirar endavant projectes de memòria transfronterers, i Santa Pau té molts números. Però sempre ho hem dit, nosaltres lluitarem per això, però no tanquem cap porta.
Des de l'Ajuntament de Santa Pau insisteixen que el projecte del castell ha de ser entès en àmbit comarcal i català. Per ara, assegura que haver comprat el castell suposa un abans i un després pel poble.
Amb els detalls del futur més immediat del castell de Santa Pau, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 11 de juny de 2025. Com sempre, més detalls del contingut informatiu de Ràdio Olot a les seves xarxes socials i a garrotxadigital.cat. Més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.